dia, són les 6 i des d'ara i fins les 7, com sempre, aquí, a la Primera Pedra, en serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
La Primera Pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en...
Ara fa un any que s'acomiadava dels escenaris amb tres concerts al Sant Jordi de Barcelona després de més de 50 anys. Així tancava tota una trajectòria musical que va fer per tot el món amb cançons que han acompanyat la vida de molts. Joan Manel Serrat ha fet ara 80 anys i avui volem parlar de la seva música amb algú que fa temps que el canta i que ara ho fa amb Hoy puede ser un gran día, tribut a Serrat. Sergi Nebot, bon dia.
Molt bon dia, què tal? Com esteu?
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar.
Doncs, com dèiem, aquest ets tu, que jo, de fet, escoltant-te i reescoltant-te, podria dir que hi ha moments en què em costa distingir si és en Serrat o ets tu.
Sí, jo en el tribut aquest que hem posat en marxa, al principi ho dic, si heu vingut aquí a trets pel nom de Joan Manel Serrat esperant veure'l i no esteu al lloc que toca, tot i que en alguns moments sembla que se l'escolta, però sí, és aquesta la... Aquesta la idea.
En aquest cas era el darrer concert, Hoy puede ser un gran día, concert tribut de Serrat a Sant Mateu.
Sí, vam quedar... Bueno, jo sempre... no deixa de sorprendre, perquè vam fer uns primers concerts en petit comitè, en sales molt menudes, tot petit, i aquí ja era enfrontant-se a un auditori de prop de 350 butaques, i bueno, vam omplir a tope, vam tindre que posar cadires pels passadissos. La veritat és que molt, molt contents pel resultat i per l'acolliment, i sobretot pel resultat posterior, no? El que la gent et diu quan acaba. Se m'apropa gent emocionada, no t'enganyo, amb llàgrimes als ulls, dient gràcies. Quina manera més maca de reviure, doncs, a un personatge que, bueno...
De la magnitud de Serrat, que evidentment, ara ho dèiem, la teva veu és molt, molt similar, però m'agradaria que em diguessis tu primer, per tu què ha suposat la música de Joan Manel Serrat?
Uf, ostres, molt, molt, perquè jo vaig aprendre a cantar... Jo de menut cantava molt, jo no sóc cantant d'escola, diguem, perquè no m'he dedicat. M'he dedicat, bueno, per... Diguem-ne que la meva primera il·lusió era dedicar-me a la música, però com això no va funcionar, perquè en aquella època jo ja tinc també no tants com Serrat per una edat, doncs no estava ben vist. Nen, busca't una feina, treballa a un banc i busca't una feina de profit, i doncs tampoc m'anava la idea de treballar a un banc, i vaig acabar treballant en comunicació. I ara fa cosa d'uns 6 anys o 7 anys, uns bons amics em van convidar a cantar amb un grup, he recuperat el contacte amb la música, cosa que havia fet molts anys, i dic, ara per què no, ara que es jubila Serrat? I comences a mirar enrere i comences a pensar i a escriure una mica les sensacions i el que m'ha donat Serrat, i m'ha donat tantes coses, bueno, com a tantes persones de la meva generació. I Serrat forma part indispensable, però no solament per les cançons, pels poemes, per les lletres, per una forma de ser, per una forma d'entendre la vida, per una actitud conciliadora sempre, però sempre reivindicativa, perquè hi ha tantes coses que fan falta reivindicar encara avui en dia. Serrat jo crec que és un puntal de seny, de ponderació, d'equilibri i de una forma de viure molt respectuós amb tothom, però sempre, insisteixo, sempre amb aquesta part reivindicativa, perquè a la nostra societat encara fallen moltes coses.
Me la van regalar quan envoltava somnis dels meus 16 anys encara adolescent.
Aquest segueix sent Sergi Nebot, malgrat que algú pugui haver pensat que era en Serrat, una guitarra, però també cantes paraules d'amor, Penélope, la tieta, Lucía, Hoy puede ser un gran día, cantes més de 20 temes en el teu espectacle, suposo que també els vas canviant. Què sents que desperten aquestes cançons de Serrat quan les cantes?
Jo, això que et deia abans és cert, a mi se m'ha apropat gent plorant, de veritat, amb llàgrimes als ulls, dient-me gràcies, l'emoció que m'has fet sentint aquest concert. Se'm va apropar en el primer que vaig fer, que jo, clar, era una mica la prova de foc, no? Dic, a veure què passa. Igual resulta que això m'acaben enviant a pastapanta. I se'm va apropar una persona invident abraçant-me, dient-me, he plorat tot el concert. Diu, m'has fet sentir alguna cosa que no oblidaré en la meva vida. I llavors, a partir d'aquests concerts que he anat fent, en tots he vist gent plorar. De veritat, no t'enganyo, eh?
Mm-hmm, m'ho crec, m'ho crec.
I jo pensava, dic, hòstia, no ho fem tan malament, entens? Per què plora tant la gent, saps? I al final em dona la sensació de que m'he convertit en una ferramenta. Mm-hmm. Jo sóc la ferramenta a través de la qual Serrat continua tocant el cor de la gent, perquè evidentment no ploren per mi, per molt bé que ho pugui fer, però al final són les lletres, és la música, és el que et retrotrau una cançó a la vivència del teu moment vital i de com aquella cançó et va anar acompanyant, i quan la gent, doncs, d'una certa edat, tot i que també ve gent jove, saps? Perquè gent que acompanya els pares, eh? Mm-hmm. I aquesta gent que per ells aquella cançó forma part d'un moment personal important, de repente asseguts en aquella cadira, en aquell auditori, revifen aquells sentiments i reviscola aquella història i fa que la gent s'emocioni. I això, hòstia,
n'hi ha d'especialment cosa que desperten més emocions que d'altres, més aclamades de temes, ho has notat?
Oh, ostres, això és complicat, però...
Complicat.
Sí, però jo què sé, La tieta és una cançó meravellosa.
La despertarà el vent d'un cop als finestrons. És tan llarg i ample el llit i són freds.
Toca la fibra també, però jo què sé... Mira, hi ha una cançó que jo vaig incloure en aquest tribut i que continuem tocant encara, que es titula Benito.
No le apetecería picar alguna cosa. El cuerpo lo agradece, ¿verdad, Benito?
És una història, doncs, molt maca. O, per exemple, Juan i José, que són cançons que no són excessivament populars, però hi ha gent que les coneix i que quan les cantes, clar, perquè no són tampoc de les més habituals en els concerts de Serrat, ho agraeixen moltíssim.
Escolta'm, a Serrat difícilment el podrem sentir en directe, ell ja ho ha dit, es retirava de les grans actuacions, però el 20 de gener actues a la Sènia, a l'Auditori.
Sí.
Un auditori que passarà per més de 700 persones, que ja són paraules majors. Què faràs en aquest concert? Què cantaràs?
Oh, a més, és que saps què passa? Que jo tinc la sort de que tinc bons amics. I bons amics músics. I, per exemple, en mi estaran a dalt de l'escenari un grup de rock en el que tinc un llaç d'amistat molt gran, que són els Aurins, que són pròpiament de la Sènia. Uh-huh. El Pablo Bustos, que és el seu cantant, amb el que cantaré algunes peces també, i també la meravellosa Mia Fuentes, que és d'Ulldecona, falduda, que viu a Barcelona, que és una dona que ja porta una trajectòria intensa i interessant en el món de la música i que també vindrà a cantar amb mi. I em fa molt de goig.
Escolta'm, per tancar, un tema que t'agradi especialment de Joan Manel Serrat.
Ostres, això em demanes algo molt difícil. No sé, mira, Esos Locos Bajitos, si de cas.
Esos Locos Bajitos,
Sí, és una peça... Mm-hmm. Bueno, pels que tenim fills, igual que Infants, que li va dedicar en aquest poema de Pere IV, o molts altres, dedicades als crios, en aquests menuts que acaben volant i que formen part de la teva vida, però que inevitablement algun dia prenen el vol pel seu compte.
Doncs, Sergi Nebot, moltíssimes gràcies per permetre'ns revirar una mica aquest Serrat, que alguns hem tingut el plaer de poder-lo veure en directe, i que, t'he de dir, la teva veu ens hi acosta moltíssim. És tot un plaer escoltar-te.
Esteu convidats, eh?
Vindrem a la Sènia i reviurem aquests moments d'aproximació amb el món musical de Serrat. Un plaer, Sergi Nebot. Una abraçada ben forta.
Igualment.
Ens veiem a la Sènia.
Con los ojos abiertos te paren pa.
La primera pedra, amb Noemí Polls.
Mar Balcells, escolta'm, bon any.
Bon any, molt bon,
bon any.
Dia.
I què tal els Reis? Van anar bé, no?
Bueno,
tu, com sempre, et portes bé.
Tu què?
Jo, fantàstic. Sí? És que m'he portat molt bé, sempre.
Segur?
Sí.
Pots
posar
el codi d'això?
Sí, mira com la poso.
No ho crec. O sigui, l'estic veient com ho posa, perquè li dic a tothom que no m'ho crec, però bueno.
Bueno, perquè tots hem fet alguna malesa.
Bueno, Això sempre està clar.
Si no, no seria divertit.
A mi m'han portat, mira, el frenador, mascareta i un refredat.
Ui, doncs em sembla que s'ha sigut a moltes cases, eh?
Bueno, sí, ja passa sí. Això, de joans i ases i a, per totes les cases, i refredats i grip, i gastroenteritis i de tot, però bueno. Bueno, jo com que no sé si tothom s'ha portat bé, jo us he portat una, un tema que pot ser regal o pot ser carbó.
Ah, depèn.
Parlarem d'una soprano que té la pitjor fama a la història de les sopranos.
Què dius?
Va, per tant, per aquí vindria el carbó, però escolteu, escolteu quin regalet de veu. Home, a més, aquí, gravant l'ària alternativa que té la Rosina al segon acte del Barbero de Sevilla, que no sempre es canta. Doncs aquesta que sentiu és aquesta veu tan angelical, aquesta veu així que es diu de sobret, no?, per fer aquests papers de nena ingènua i tal, i és la Kathleen Battle. És una soprano afroamericana que va néixer l'any 1948 a Alabama i era la setena filla d'una família que el pare es dedicava al treball de la cera, etc, etc. I allò típic, no? La nena que pels 17 s'interessa per la música clàssica, fa els estudis de cant i patapam. El James Levine, el caigut en desgràcia director de musical del Met, que ara no explicarem tampoc, aquí no explicarem, això ja per a otro dia, el va elevar a la fama, no? Va dir, escolta, la va escoltar en una audició i va dir, aquesta... però aquesta noia, aquesta veu angelical...
Ha d'estar dalt dels escenaris.
Avui portem un tema una mica polèmic perquè, clar, a vegades quants cops les discogràfiques, alguns directors eleven a la gent a una categoria que potser no tenen, eh? Perquè jo he estat llegint molta crítica sobre aquesta senyora i detractors i fans. No queda la cosa clara. Els detractors diuen, ah, quina veueta tan petita, tan de sobret, no?, d'aquesta cantant així, més que ha de fer aquests papers tontets i tal. Ell es pensava que era molt més del que era. Uns altres que diuen, ah, quina veu tan maca, tan preciosa, etc, etc.
Però, bueno... Tu dius que t'agrada.
Ah, jo em quedaria al mig perquè, clar, he llegit tanta cosa d'ella que, clar, què li farem? Però, escolta, aquesta noia la van llançar a la indústria i bueno, no només va cantar amb els més grans, sinó va arribar a cantar davant del Boitila a Sant Pere, és a dir, que, poca broma, aquesta senyora. Fem un altre fragment, a veure què us sembla.
Malament, no ho feia.
No ho feia. Aquí està cantant l'ària del senyor Bruschino, també de Rossini. Sí. I escolta, doncs això, té una veu molt lleugera, va molt bé per les coloratures, etc, etc. Però us explico d'una. Ella acaba una funció.
Era dir que el títol de la secció era avui Soprano Guerrera.
Sí.
Guerrera, que no ho hem dit.
Ja us explicaré. Guerrera. El tema és que aquesta noia acaba una de les seves funcions, gran aclamació per part del públic, està amb els col·legues del camerino, ella toc, 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 piquen a la porta, ve el director de l'Òpera de Viena i li diu, escolti, ens ha encantat, és vostè meravellosa, escolti, digui el preu, digui el catxet, vostè canta a l'Òpera de Viena. I ella diu que no, i li tanca la porta als morros.
Oh.
Clar, el senyor es queda així, torna a picar la porta, li diu, no, que en sèrio, que el catxet que vulgui cantarà amb els més grans, vostè podrà triar el títol, el repartiment... Li torna a tancar la porta, que no, i li tanca la porta als morros, i clar, els de dintre, el camerino, els amics, li diuen, escolta, però què està passant aquí? I diu, res, que acabo de firmar el meu debut a l'Òpera de Viena.
Ah,
aquest era el tipus de caràcter que tenia, precisament, l'estimada Kathleen Battle. Sentim-la ara aquí fent de Dina a l'Elisir d'Amore. Poso aquí la Dina, que és una pica xica pija que porta de corcoll el pobre Nemorino a l'Elisir d'Amore, perquè aquesta portava de corcoll absolutament a tothom. Una altra gran anècdota. La noia està a la limusina, truca al mànager i li diu, truca al xòfer que baixi l'aire acondicionat de la limusina, si us plau.
No m'ho puc creure.
Havia demanat canvi d'habitacions d'hotel perquè el color de la moqueta no li agradava, o demanava canvis d'assajos perquè aquella hora no li anava bé, i total, llavors tu canvia a tota la companyia per després no aparèixer.
No.
És a dir, totes
home,
aquestes...
Això reuneix mala educació, no saber estar, unes quantes coses, eh?
Bueno, doncs... Així va la cosa. Ara la sentirem, ja que la setmana passada estàvem a Mestrau, sentim-la cantar un dels seus valsos més famosos.
Sí.
el fil conductor, el tipus de personatges que canta, així, aquests Rossinis, aquests Donizettis, aquestes veus molt, molt, molt lleugeres. D'aquí li venien els detractors també, eh? Però bueno, anem a parlar una mica de Mozart i anem a parlar una mica d'una damnificada per ella. Ella va haver de cantar a les noces de Figaro amb una gran comtessa, ella feia de Susana, i les va haver de cantar amb una gran comtessa com era la Carol Baines. Què va passar aquí? Doncs el que va passar aquí és que, clar, com que la comtessa en un principi té una mica més de preeminència en el rol, doncs li van donar a la pobra Carol Baines el camerino bo. I això a la bonica de la Kathleen no li va agradar i va entrar com una fúria al camerino i li va llançar tota la roba fora, que no és la primera vegada que passa en aquesta temporada, perquè en recorden l'altre dia quan parlàvem del
Exacte.
De la Rosa, del Caruso i tal i qual, i va passar el mateix amb la Maria Geritza. Sí, és a dir, que això
també va agafar la roba i li va tirar fora.
Déu-n'hi-do. Total, que encara les pobres desgraciades se'n van haver d'anar a gira, i quan van fer l'última funció al Japó, que no havia pràcticament ni caigut el taló després dels aplaudiments, la Carol Baines li va anar i li va dir: escolta, li he donat instruccions al meu mànager que t'he prohibit que em posi en qualsevol producció en la qual cantis tu, perquè ets la pitjor persona de la història de la humanitat i la pitjor companya del món. I ara sentirem a la damnificada cantar a la pobra comtessa, perquè també la pobra, com que l'ha patida, es mereix tenir un moment aquí. Sentim a la Carol Baines.
Quasi que potser m'agrada més aquesta, que no en recibo.
No, però ara tu, perquè bueno, són dos veus diferents. Fixa't aquí,
sí,
hi ha una soprano amb una veu molt més contundent.
Sí, sí, sí.
L'altra ha de fer
aquests
paperets de criada simpàtica, perquè és aquesta veu lleugeríssima, lleugeríssima, lleugeríssima. Però sí, sí, ja veus. I tu diràs, clar, aquesta noia té 40, neix al 48, o sigui que entre que comença a cantar i tal i qual i ha desenvolupat la carrera, la carrera d'aquesta noia se li acaba l'operística a l'any 94. I tu diràs: home, doncs no era tan gran perquè se li acabés. Un acomiadament fulminant al Met, perquè no van poder aguantar-la més. Allà on anava, sembrava la discòrdia, el director d'aquí i d'allà anava intentant frenar els cops, però va arribar un moment en què no es va poder més, i el Met, el teatre més important de tot Amèrica, la va fer fora i fer-te que et facin fora per conducta inapropiada. El Met és ja assignar la teva sentència de mort, i la seva carrera, a partir d'aquell moment, ja només va continuar en concerts. És a dir, ja no va fer, a partir de l'any 94, cap títol d'òpera més. I ara l'escoltarem en una àrea de concert de Mozart, perquè és com va continuar la seva carrera. Un moto di gioia mi sento del
vento, che annuncio di lento il mezzo intimo. Home, em sap greu perquè no se la va poder escoltar més dalt dels escenaris grans, però quasi que s'ho mereixia una mica, eh?
A mi m'encanta allò de la limusina. És algo que em sembla absolutament meravellós.
Cal mànager per dir al conductor que baixi una mica la temperatura.
Tenassos el tema. Però escolta-la, perquè tu l'escoltes aquí cantant i sembla la nena més bona
Enganya,
del món.
És que hi ha molta gent que enganya.
Última anècdota abans de tancar la secció. Quan va passar tot això, a l'Òpera de San Francisco, els treballadors de l'escenari van crear la famosa samarreta buscadíssima I Survive the Battle. He sobreviscut
la batalla.
A la battle, que es pot traduir com a batalla, i per tant ja
doble
pots veure que qualsevol treballador que es creuava aquesta dona, pànic li entrava al cos, només a saber per on podrien sortir les peteneres, els capricis i els desitjos d'aquesta noia.
Que bona la samarreta, eh?
Què et sembla? L'he intentat buscar per veure si es ven, si es troba, si alt, no he trobat res de res, però en qualsevol cas, una mica de regal i una mica de carbó, per si no us heu portat del tot bé, que és el que ens agrada.
Exacte.
Que no tothom es porti
bé. Una miqueta de cada, sí senyor.
Un poquito.
Doncs Marc, escolta'm, bon inici d'any.
Molt bon inici d'any a tothom.
I ens veiem la setmana que ve.
I tanquem amb un Strauss, aquest cop en Richard, i com ella cantava la Zerbineta.
Fantàstic.
Que vagi molt bé. Adéu. Adéu. Para de ritmo, para de ritmo, para de ritmo.
parlàvem fa uns dies amb el documental Dilluns, un reportatge que parla de la difícil decisió amb la que es troben els estudiants de batxillerat, que és la resposta a la pregunta «I tu què vols ser de gran?». I què volem ser perquè els dilluns no ens facin nosa? Una pregunta que al final no deixem de fer-nos mai. La Carme Bartomeu és professora i justament amb ella volem parlar de com autoconèixer-nos, de com passar aquest procés, tant en els adolescents com també en el professorat i també en la gent adulta ja. Molt bon dia, Carme.
Molt bon dia.
Avui volem parlar del EduCalm, que és aquest programa formatiu que ajuda una mica això, no? A aprendre a autoconèixer-nos, també a la comunicació i a les relacions. Tot això és fonamental, sobretot en aquesta edat, no?
Sí, mira, jo porto molts anys en el món educatiu, porto 35 anys.
I a més, sí. Hem de dir que no ho hem dit, que a més ets mare de bessons adolescents, sí. Que és la injecció més forta a vegades per aprendre què és el que els hi passa en aquesta edat, i també ets professora de matemàtiques i la creadora d'aquest sistema de formació, aquest programa formatiu, que és EduCalm. Sí. Explica'ns una mica primer què és això de l'EduCalm.
Mira, educar és un procés a llarg termini, que necessites molta paciència, eines, amor incondicional i pico pala, no? Com diu la Marisa Moya, la meva mentora, és disciplina positiva. I s'ha de fer amb calma. Si vas amb presses, pots tenir resultats immediats, no és educar en profunditat, no és real. Uh-huh. Llavors, per això em va agradar aquest nom. Llavors, bueno, des de la meva experiència de les formacions que he anat fent, més la meva experiència a l'aula de tants anys, i després també, doncs, de moltes ganes de canviar i millorar les coses, vaig pensar a crear aquest programa EduCalm, no? Que és per acompanyar els docents, a les famílies i els alumnes a trobar el benestar per ser la millor versió d'ells mateixos. Jo el que estava veient amb l'evolució, sobretot dels joves, no? Dels adolescents, que hi ha moltíssima necessitat no coberta actualment, no? Tenim moltes addiccions a les pantalles, molts problemes de salut emocional i mental. Els estudis són esfereïdors, no? De l'OMS i d'UNICEF, no? Que un de cada set té problemes de salut mental i que la meitat d'aquests problemes venen abans dels 14 anys. Clar, això fa reflexionar. Llavors jo em vaig formar en el model relacional Bridge de l'Instituto de Comunicación, creat per l'Àlex Galofré i el Ferran Ramon Cortés. Allà l'utilitzen a les empreses, en els departaments dels recursos humans. I vaig pensar, aquesta eina que facilita l'autoconeixement, la comunicació i les relacions amb els altres, això a les escoles ha d'entrar. I llavors, bueno, parlant amb el departament de l'Institut de Comunicació, vam dir, doncs, vale, fem el Teams, el Bridge for Teams, no? Que és això, aplicar aquesta eina a dintre de les escoles, per alumnes, per equips docents i per famílies. Llavors, per mi la proposta és fer que tots rebin al mateix moment l'eina, perquè això llavors és multiplicador. És a dir, si a l'aula jo faig la xerrada tota la promoció de primer batxillerat d'una escola, però després amb els equips docents també, i després a les famílies a les AMPAs també, això en poc temps de diferència, és molt interessant, no? La utilitat que pot tenir i la transformació pot ser molt, molt...
Clar, és molt més transversal,
molt, clar,
no?
Molt útil, no?
En aquest cas, parlàvem també de que aquest sistema et permet detectar quatre estils comunicatius.
Sí.
I m'agradaria que ens expliquessis per què és important això dels quatre estils i quins són aquests quatre estils comunicatius, no? És a dir, la gent, la població, ens dividim en aquestes quatre maneres d'actuar a l'hora de comunicar-nos, no?
Bueno, de fet, a mi m'agrada molt la frase, diu, tracta els altres com a tu t'agradaria que et tractessin, mm-hmm. Això és el que ens han dit sempre,
sí.
I de fet és... tracta els altres com els agrada ser tractats. I aquí hi ha com un canvi substancial, diguéssim, de mirada, no? De fet, el model relacional Bridge es basa en el model Bridge a seques, diguéssim, que és que cada persona tenim un estil particular i propi de comunicar-nos i de relacionar-nos. Llavors, el que fa és establir els quatre estils bàsics de comunicació i els associat elements de la natura, el terra, l'aigua, l'aire i el foc. Uh-huh. Clar, això és molt intuïtiu. Hi ha altres models, possiblement, igualment útils, igualment profuns, però aquest és molt intuïtiu i que afavoreix que pugui ser explicat i aplicat amb els adolescents a partir de 14, no? Uh-huh. Doncs clar, es basa en... Ara sortirà una mica la profe de mates, eh? Hi ha com dues característiques bàsiques, que seria dos eixos que divideixen el planell, diguéssim, el mapa d'estils comunicatius en quatre zones. L'eix horitzontal és el del ritme vital, si són persones reflexives o són persones actives. I després hi haurà l'eix vertical, que seria l'eix de, com, des d'on prenc les decisions a la meva vida, des de les emocions o des de la raó. Llavors, clar, això fa que hi hagi el quadrant de persones reflexives i racionals, els anomena aquest model terra, persones terra, els que són més actius i racionals els anomena, els associem al foc, els més reflexius i emocionals aigua, i els més actius i emocionals aire. Doncs tots tenim de tot, i tots els estils són fantàstics, no és una etiqueta en negatiu en cap moment. Uh-huh. Llavors hi ha unes qualitats, no sé si voleu entrar, que expliqui.
Clar, a mi m'agradaria com detectar-ho, sí. Tu deies, és que en la manera que en la que reaccionem quan ens enfadem, sí, fa que sigui molt evident quin d'aquests quatre som.
Sí.
Per tant, a veure, explica'ns.
Però jo primer començo per les parts positives, no?
Va, sí, comencem pel positiu.
Totes tenen fortaleses i àrees o elements ineficaços, uh-huh, val? Que són els que apareixen sobretot quan estem estressats. Però les àrees així de fortaleses de cada estil, jo crec que començaria per aquí.
Vinga.
Va, a veure, una persona a terra, sí, que és reflexiva i racional, seria analítica, vol informació, si no la té la busca, busca planificar, organitzar, no s'estressen, van fent, pim-pam, saps? Són prudents, molt realistes i toquen de peus a terra, vale? Seria, per exemple, de la Casa de, la Casa de Paper, el professor, no? Saps? Seria. Després, les persones foc, són persones actives i racionals. Passen ràpidament a l'acció, són valentes, decidides, ràpides, pràctiques, fermes, no esperen. Uh-huh. Si no vienes, voy. Fan que les coses passin. Clar, aquí tindríem a la policia, no?, de la Casa de Paper una miqueta, no? Les persones d'aigua són reflexives i emocionals. Llavors, són molt properes, considerades, amables, escolten, busquen el bé comú, que tothom es trobi a gust. Són els grans, els que fan clima, equip, fa molta, molta falta, i creen ambients harmònics. I no els agraden gens els conflictes, no volen discussions. El Gandhi podria ser, per exemple, personatge, mm-hmm, real, un estil així. I persones aire són actives, emocionals i sociables, creatives a tope, els encanta la diversió, els encanten els canvis, ho han passat bé amb el cop, entre cometes, quan hi ha transformacions, no? I coses inesperades, solucions noves, sortir-se de l'habitual, habitual, trencar normes, aquests serien els aire. Creen coses que no existeixen, aquest seria la frase, no?, diguéssim. Clar, tots tenen l'equip ideal seria un de cada, diguéssim, no?
Clar.
Però clar, no, això no passa, no. És a dir, en els claustres no hi ha, hi ha estils molt diferents, en les famílies igual, i a les aules, què us he de dir, no? Però va molt bé saber que tots tenen fortaleses i àrees de millora o en eficàcia, i que en la part positiva tots sumen i tots són molt importants i necessaris.
Uh-huh. Mm. Suposo que hi ha aquests quatre, però que a vegades la definició no queda tan clara. És a dir, que podem tenir una mica de foc i una mica d'aire i una mica,
sí,
d'aigua,
exactament,
etcètera, etcètera.
De fet, el model Bridge es basa, és un model psicomètric, que té un test diagnòstic, uh-huh, que és molt senzill, i que ens dona i elabora un informe personalitzat de l'individu que respon a aquell test. Llavors allà surt els percentatges que tenim de cada estil. És a dir, podem tenir un 40% d'aigua, un 15% de terra, un 10% de foc,
per exemple, etcètera. Hi ha un que domina.
Sí, normalment sí. A vegades hi ha gent que és dual, és a dir, que té els dos molt similars, no? I llavors el que fa és, l'informe personalitzat té els eixos de coordenades i a tu et representen amb un puntet de com està situat en el planell dels estils comunicatius. Sí? Aquesta seria la idea. Llavors, què fas amb això?
Doncs, clar, això primer, que aconseguim, definint.
Bé, primer conec. Uh-huh. Conec quin és el meu estil i quin és els estils dels altres. Hi ha tot unes eines en el model Bridge per identificar els altres, quin estil tenen i com els agrada que els hi diguem les coses i que ens hi comuniquem. És molt interessant que quan estem estressats i anem amb la llista negra, el que estem fent és que l'altre també salti.
Clar.
I llavors la comunicació ja no existeix, les relacions es deterioren i els conflictes, la majoria venen per aquí.
Està molt bé, m'agrada molt aquest canvi, sí, diferent de no només conèixer-nos a nosaltres, sinó saber,
clar,
com són els que ens envolten,
clar,
per saber com reaccionar davant de cadascú.
Clar.
Perquè a vegades ens centrem tant en nosaltres, que sí, a mi no m'agradaria que em fessin això, però potser l'altra persona potser ho prefereix. Davant, clar, de segons quina actitud.
Clar, jo, per exemple, una persona a terra no li agraden els canvis, no li agrada la proximitat física, les abraçades, no? A mi m'encanta m'abracin, però potser un tarda diran que no toca.
Sí, sí.
També és molt interessant, això també quan fem la formació, és com escriuen un mail, com un WhatsApp, no? hi ha moltes comunicacions no verbals, no? El to de veu, els agrada el to de veu tranquil, calmat. En canvi, un foc que parla ràpid i amb el to de veu més alt, no? Per una aigua, per exemple, un foc crida.
Clar.
Molesta. I no està fent res més que parlar de la seva manera, segons el seu estil. A casa meva, per exemple, el meu marit, que és molt aigua, i la meva filla és molt foc. Mariona, no cridis. No, mar, no crido. És que és la seva manera de parlar. Clar, això vam fer-ho a casa, vam fer el test grupal, que també es pot fer grupal. Amb els claustres, per exemple, ho faig, no? I a les famílies, també. I que te n'adones, entens moltes coses de les que passen.
Aquí
i
està.
Que tenen una mirada diferent on pots evitar molts conflictes. Mm-hmm. És molt, molt útil.
Entendre el de davant, per tant, empatitzar amb el que li passa.
Clar.
I poder-nos adaptar molt millor. Ui, jo crec que l'hauríem de fer també a nivell polític, aquest,
sí,
no?
Sí, no, no, tot arreu.
A tot arreu.
Les parelles, sí, les
exacte,
empreses.
Exacte, parella, i suposo clar. Que és aplicable absolutament a tot.
Aquesta seria la mirada que suma, no? Veure l'altre que té habilitats i qualitats que a mi em poden ser útils i puc aprendre, no com un enemic, sinó com un aliat.
Clar.
Aquesta mirada és molt...
El canvi d'aquesta mirada és molt necessària. Sí. És molt necessària. Doncs avui hem volgut parlar d'això justament amb la Carme Bartomeu. Programa formatiu Educalm, basat molt amb el Bridge for Teens, en aquest cas, sí. Per als adolescents.
Sí.
Moltíssimes gràcies, Carme.
A vosaltres per convidar-me.
I donem pas ara a en Jordi Margarit. Jordi, molt bon dia.
Bon dia, Noé. Un 7 de gener de 1964 neix a Long Beach, a Califòrnia, l'actor Nicolas Cage. L'home tenia tant d'interès de ser artista que va abandonar els estudis de secundària per dedicar-se a la seva dèria. És nebot de Francis Ford Coppola i va adoptar el nom de Cage recordant Marvel Look Cage, Power Man. Aquell 7 de gener, a la ràdio, Louis Armstrong li donava la benvinguda a la Dolly.
Hello, darling, this is Louis, darling. It's so nice to have you back where you belong. You lookin' swell, darling. I can tell, darling. You still glowing, you still...
Tot una salutació acompanyada d'unes floretes llançades pel gran Louis i la seva inconfusible trompeta. Aquí, aquell 1964, Guillermina Mota ens portava la seva visió sobre els snobs.
Tenen la constant de l'inconstància. Tenen el costum de coses noves. No tenen regles que els limitin. Però no falta mai qui els imiti.
La veu dolça, insinuant, atrevida de la Guillermina que cantava a uns snobs que ella mateixa coneixia prou bé. El 1964, i gràcies a l'arxiu sonor de la ràdio de la UAP, podem escoltar l'escriptor i humorista Valentí Castanys amb una de les seves intervencions a la popular sèrie radiofònica La família Sistac.
I efectivamente, han ido al mercado. En el mercado, doña Rosita saluda a todas las vendedoras por su nombre de pila. Las conoce a todas. ¿Es fresca? ¿Está merluza? Ya lo creo que es fresca, como que es congelada.
Las no.
La primera pedra.
Posar en valor tot allò que es fa de manera artesanal és el que fem amb la Laia Aguilar. Laia, molt bon dia.
Molt bon dia.
Ella ens ha parlat de la llana, del món de la llana, del món del tint natural, de moltes coses que jo diria que abans feien les nostres àvies, potser no, besàvies també, i que ara estem recuperant una mica, perquè acostumen a ser, solen ser, aquestes feines artesanals, moltes d'elles, feines fetes per dones.
Sí, perquè eren feines... Bueno, hi havia molts teixidors, eh? Antigament hi havia molts homes teixint. Les dones filaven i els homes teixien. Que una mica podés que... tenia més nom el fet de teixir que no pas el de filar.
És el que ens ha passat moltes vegades que passem a segon pla.
Sí, però sí que són tasques que podies fer de casa endins llavors quedaven més per les dones.
Uh-huh. I per tant, per què diem això? Doncs perquè avui volem parlar de les arremangades, que seria és una manera de crear xarxa entre les dones, en aquest cas dones de la Reserva de la Biosfera del Montseny, que és on estàs tu també, Laia, uh-huh. i que volíem que ens expliquessis una mica què és aquesta associació i què és el que feu.
Bueno, aquesta associació va sorgir també per la necessitat de que, clar, quan pensem en el Montseny, potser moltes persones poden pensar que és una muntanya petita, no? Un territori petit, però també és molt gran, és a dir, podem estar aïllades una hora i mitja de cotxe per trobar-nos, no? Perquè has de travessar geogràficament. Llavors era com una necessitat de conèixer-nos, és a dir, si t'adones que tu tens un potencial i que la veïna també té un potencial i l'altre, i que un altre pot tenir una necessitat i no ens coneixem, no sumem. No? Estem com estem soles.
Aïllades.
Sí. I de l'altra manera estem sumant.
Des de quan funciona aquesta associació?
Aquesta associació em sembla que ara ja fa 5 anys que I està tirant endavant.
Què heu anat aconseguint durant aquests 5 anys i cap a on voleu anar?
4 anyets, poder. El que volem al final és això, és conèixer-nos, visibilitzar la dona. Hem creat un catàleg de dones, digue-li expertes, no?, que ofereixen, no? Són elles que demanen si volen estar o no en el catàleg i llavors és una mostra del que podem oferir.
Explica'ns una mica què fan aquestes dones.
És molt variat. Pots trobar amb una dona que estigui creant cosmètica natural, una altra que estigui fent productes alimentaris processats, no?, en forma de galetes, de pans, de marmelades. Tenim una Viladrau que també fa una producció, un cultiu de gerds ecològic i que fan també producte al Red Passion. Tenim il·lustradores, alguna psicòloga, jo que treballo la llana, és a dir, hi ha molta variació. Tenim pastores, formatge de pastor.
I suposo que també si hi ha molta gent que està dient home, a mi m'agradaria participar en algun taller d'aquests perquè hi ha molt coneixement per transmetre i molta pedagogia per fer. Entrant a la pàgina web de les arremangades, trobarien també aquest catàleg de tallers, per exemple?
Sí, si entren a la web veuran que hi ha aquest catàleg i que hi ha informació i també veuran que creem altres projectes com Dones del Montseny Aprenem Juntes, que el que fem és un enxarxament en el que es fan tallers i aquestes dones estan a diferents municipis, com podem fer un projecte que és superinteressant, que es diu Dones que deixen empremta, que el que estem fent és visibilitzar a dones i oficis antics en el que aquestes dones moltes vegades, com que era un ofici de casa endins, no té nom. És a dir, tenim els carboners, no?, que feien el carbó i que té un nom, però les dones que seleccionaven la carbonilla o que portaven el carbó fins a les cases del poble, que potser era molt lluny i anaven molt carregades, no té un nom. No? O les filadores, les que il·lustraven perquè feien de pastores i mentrestant il·lustraven i ningú ha valorat mai aquells dibuixos. Llavors una mica és com una connexió de dones d'ara que ens estem guanyant la vida d'aquesta manera amb elles, que en aquell moment poder no estava tan valorat, però que els donem com una visibilitat
i un reconeixement.
I un reconeixement, sí. I és molt bonic.
Doncs ens ha agradat avui compartir aquesta xarxa entre dones que té el nom d'Arremangades, que ara ens diràs també, per concloure, per què Arremangades?
Mira, això és que va sortir el nom perquè quan estàvem allò intentant ja crear l'associació era un nom i em va sortir Arremangades. Perquè ens arremangueu.
Sí. Us passeu el dia arremangades, això vol dir que us passeu el dia treballant. Són dones que treballen.
Treballen, sigui professionalment o sigui pel territori. Uh-huh. Sí.
Com sempre, Laia, un plaer parlar amb tu i seguirem parlant d'artesania, que no volem que se'ns escapi, que a més és 100% sostenible. Moltes gràcies.
Molt feliç d'estar aquí.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
I és un bon moment per posar un nou ordre a casa i, per què no, ventilar-la, donar-li una nova imatge i sovint les imatges van associades a les olors. Sandra Iruela és perfumista, està al capdavant de la consultoria de perfumeria Sandir. Molt bon dia, Sandra.
Hola, bon dia.
I estàs d'acord amb nosaltres que una imatge sovint va associada amb una olor? De fet, tu et dediques a crear també imatges amb les olors.
Sí, exacte. És el tema del màrqueting sensorial, no? Que tot va relacionat. L'olor, la imatge, el tacte, no? Fins i tot tot el que t'aboca una imatge no deixa de tenir significat dels altres sentits.
Clar, i tu, de fet, estàs acostumada justament a crear això, aquestes olors que t'aboquen a llocs concrets. Per exemple, de fet, al Museu Etnològic de Barcelona Montjuïc té un mapa olfactiu en el que tu hi has treballat. Sí. És a dir, has creat olors de tots els barris de Barcelona.
Sí.
Com es fa això?
Doncs va ser un estudi antropològic molt important que es va fer prèviament per analitzar realment el que la gent relaciona aquell barri amb les olors. Des de, bueno, les olors que, incipients que trobem en el nostre dia a dia, que poden ser més o menys agradables, no?, en funció del dia, però sí que l'històric del barri. I llavors això, al final, és un recull d'informació que ho extrapolem amb olors i creem una fragància.
Uh-huh. I nosaltres volem crear la fragància de casa nostra. Avui ens hem proposat això.
Vale.
No serà feina fàcil, però és evident el que tu em deies i que ara també ho apuntàvem. Ventilar i anul·lar segons quines olors de casa és important, especialment les que no ens agradin. Aquestes les hem d'anul·lar.
Sí. Sí, 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 a vegades poden haver olors de clavegram, no?, o alguna cosa així, doncs intentar evitar-ho amb capsuladors d'olors, que ja hi ha productes especials, i si eliminem aquestes olors desagradables que coneixem i les intentem integrar amb les olors de casa nostra, perquè cada casa és una cultura, al final, i aquesta cultura forma part des del tipus de menjar que fem, al tipus de detergent que fem servir a la roba, perquè al final és, també és un procés, no? La roba està per casa i va deixant una olor. I tot el o sigui, tot el que fem servir per la dutxa, no? Del gel, les cremes, tota aquesta olor va quedant, al final, impregnada a l'ambient, ja sigui a les cortines, ja sigui a les parets, o sigui, tot el que es viu en aquella casa o es respira, no? Va quedant impregnat.
Tu parles també de la xemeneia, que sí, és un dels punts també que atreu molta olor i és una olor molt concreta. Sí. Ara, imaginant que hi ha uns olors que no podem treure, i evidentment a la cuina, quan hem acabat de cuinar, doncs depèn del que cuinem, la nostra casa farà una olor o una altra. Si volguéssim crear una olor de casa nostra amb zones comuns en les que no estan tan, potser, tan plenes d'altres olors, en què ens hauríem de basar? És a dir, com triaríem l'olor afegida que volem que faci casa nostra?
Hauríem de començar pels gustos olfactius de les coses naturals que ens agraden, no? Per dir, ens agraden més les fruites d'aigua, d'estiu, de, pues, per exemple, la síndria, el meló, aquestes notes més fresques però més aquoses, o ens agraden més els cítrics, no? La llimona, la taronja, o les espècies, no? O sigui, són olors molt relacionades i fàcils d'entendre i una mica en funció també de l'estació de l'any, com que ve més de gust, no? Un tipus de nota olfactiva que un altre. Mm-hmm. Doncs hi ha la primavera més cítrics, no?, per dir alguna
cosa. I ara parlaves de que tu durant els dies de Nadal, que ja els hem passat, havies fet un perfum justament per aquells dies, però que era molt fàcil de fer, que de fet no seria ben bé un perfum, sinó que seria un truc molt fàcil.
Sí,
no?
Un aroma, sí, simplement el dia de Nadal, perquè m'agrada, pues, això, relacionar el Nadal amb una sèrie d'olors que a mi em recorden a Nadal, que és la canyella, l'anís estrellat, el clau d'olor, després la pell de taronja i una mica de pell de poma vaig posar. I ho vaig posar en un recipient amb aigua i ho vaig posar al forn. I vaig deixar una mica obert al forn, simplement a una temperatura perquè no bullís, perquè si bull massa es perden les notes més aromàtiques. Llavors, amb una temperatura que mantingués l'escalfor però que no comencés a bullir. I ho vaig deixar una estoneta, em va escalfar l'ambient i a part em va donar un aroma molt agradable de Nadal.
Que de fet això és una mica el que fan també els cremadors, no? Quan poses una espalmeta i un lloc on hi hagi una mica d'aigua i alguna essència, això és el que fa. Va,
sí.
Aquest vapor d'aigua va ser...
Exacte. Exacte, aquest perfum ja està creat i l'únic que està fent és afegir unes gotetes amb un incens o amb un modificador que t'ambienta l'espai, et dona hidratació d'alguna manera i t'ambienta.
La Sandra és química també, per tant, sap perfectament com jugar amb aquests components i que donguin el punt exacte de perfum que volem, la nota de perfum. Hi ha perfums que també donen estats d'ànim. Si volem que casa nostra sigui, per exemple, alegre, un lloc creatiu, com dèiem, optimista, què hi posaríem? Quines notes d'olor hi posaries?
Quins són els colors que donen optimisme? Els marrons o els grocs?
Jo diria que els grocs, no?
Per tant, busquem tot allò que és relacionat amb el groc, no? Llavors, des de la llimona, per exemple, no? Tot va molt relacionat i associat, això és la sensorialitat, no? Al final, clar, hem d'anar a buscar aquelles olors que estan associades a coses que coneixem i que tenen aquest color. Si penséssim en una nota càlida que ens relaxés, podríem passar amb la fusta, és marró,
sí,
no? Llavors, no sempre, però té molta relació, no? I és buscar aquests elements, no? Buscar creativitat a l'hora de triar l'olor, no? Una olor alegre, que ens estimuli, vibrant fins i tot, no? Pues, sobretot la taronja, però la mandarina moltíssim, el pomelo, no? Totes aquestes notes així més cítriques, això és molt estimulant, donar aquesta alegria, no?
D'altra banda, deies les fustes, però també el pi. Els verds serien també sensació de natura, potser més.
Sí, el verd s'utilitza molt, sobretot per aportar una sèrie de connotacions i vestir i crear un acord amb un perfum. És a dir, quan utilitzem notes cítriques, si no li posem una nota com de base, s'evaporaria o s'aniria molt fàcilment l'olor. Llavors hem de jugar amb notes que mantinguin aquestes notes de sortida fresques perquè durin més temps en l'ambient.
Jugaries, abans parlàvem dels cremadors, però amb què jugaries més? Espelmes, perfum d'aquest de casa i anar-lo tirant per les peces
home
de roba?
Home spray.
Això, home spray?
Sí.
Amb què podem jugar?
A veure, si busquem notes cítriques fresques, perquè volem, ja arriba la primavera i ens volem activar, les espelmes és complicat, per un tema de lo que precisament et comentava, cremem l'espelma.
És llavors difícil, trobar les espelmes que realment impregnin d'olor.
Sobretot els cítrics, perquè són molt volàtils i molt fotosensibles als cítrics. Llavors tu pots comprar una espelma que olori molt a cítric, però en el moment de cremar-la, dius, ostres, és que olora la base i no olora el cítric, i és degut a les 100 graus que arriba la temperatura del ble, de la flama, no? Llavors, se'n van totes aquestes notes. Hem de buscar per espelmes unes notes de fons, que diem, els incensos, les notes de pi que comentaves, a les espècies, fins i tot les fustes, notes molt més pesades i denses. Per tant, una espelma molt fresca no existeix com a tal. Llavors, si realment es vol treballar un concepte més cítric i fresc, jo optaria o bé per als micados, que és una forma fàcil.
Sí, que no els havíem dit.
Sí, els micados, o el home spray, és una forma fàcil de comunicar l'olor, però s'ha de treballar, o sigui, s'ha de buscar un spray que no precipiti massa. És a dir, tot això es treballa a nivell de molècules o pes molecular i tal, perquè es mantingui en suspensió. Vale? Perquè no precipiti i caigui al terra.
Que de fet, que suposo que quan entres en aquestes botigues que dius, ah, aquesta és l'olor d'aquesta botiga,
sí,
i la notes tant i tant i tant, ho deuen fer així, perquè no és fàcil que es mantingui aquella olor entrant tanta gent i sortint tanta gent.
Bueno, aquí en aquests casos utilitzen un sistema de Venturi, que és un nebulitzador que va per l'aire condicionat moltes vegades.
Ah, ja.
I llavors, clar, pensar que són espais molt grans...
Clar.
Són metres cúbics, no? Perquè l'alçada també marca un espai molt important, i es treballa per l'aire condicionat i va deixant l'olor. Sí, o bé per nebulitzador, que és aquest sistema de transformar el líquid de la fragància en un vapor perquè quedi ambientat a l'espai. Llavors entres i tens la sensació realment, no?, d'olorar a la botiga, que és el que diem l'odotipo de marca.
Exacte. Sí. Doncs si estem disposats a crear també la marca de casa nostra a través de l'olor, podem fer-ho també, aquesta era la nostra proposta. Si voleu més idees, la Sandra en té moltes, que a més fas tallers també moltes vegades, no?,
sí,
de perfums,
sí,
per crear,
sí, sí,
un propi perfum. La podeu trobar a Sandir, que com dèiem és aquesta consultoria de perfums, i no sé si per xarxes també et buscaran i et trobaran a on?
Sandir Perfumes a Instagram, a Sandra Iruela a LinkedIn, I al TikTok també, s'han dit perfumes.
Ah, fantàstic. Doncs escolta'm, et seguirem i mirarem de trobar aquest perfum de casa nostra. Moltíssimes gràcies, Sandra.
Gràcies a tu.
La primera pedra, dissabtes i diumenges amb Noemí Polls. L'any 1934, el nostre besavi va començar la fabricació i venda de roba per metres. Després s'hi van afegir el fill, el Francisco, i el net, el Paco. El Paco es va casar amb la Montse i varen obrir a Sant Vicenç de Castellet la primera botiga d'articles per la llar el 1972. Era la botiga de la Montse. El 2022 es compleixen 50 anys d'aquesta història familiar i de feina. Avui, amb 27 botigues, continuem amb la mateixa il·lusió amb la que van començar el Paco i la Montse. Montse Interiors, 50 anys amb tu.
Anàvem al cinema i avui hem dit sèrie televisiva, sí. Amb el Joan Maria Morros, que ve totalment equipat dels Reis, que es nota que van passar per, sí, Igualada.
Què et sembla, aquests mitjons?
Els mitjons, és que clar, no m'ho vas dir ahir.
No,
els mitjons et
els
vas recordar.
Els vas veure,
no.
I també eren d'Igualada.
També eren d'Igualada.
No, no direm la...
No, però ja ens imaginem tots.
Sí.
Doncs escolta'm, avui...
Però tu també, eh?
Jo
els
també,
del Canà, Déu-n'hi-do,
sí,
no?
Sí,
de lo que
sí,
es porten.
Sí, el Canà, i a més hem menjat postres mandarines. Encara en queden.
Ho has d'explicar, això?
Sí, clar, perquè estem al Canà, i al Canà hi ha moltes mandarines.
Llavors... Jo sabia que hi havia tarongers.
I tarongers també, tots són cítrics, sí, sí, sí. Ara és època de mandarines, hi ha el coletazo, però ara començaran les taronges, que alguna varietat ja n'hi ha.
D'acord.
O sigui que...
Vols dir que les podem provar?
Home, i tant, m'estàs dient que n'he de portar, oi?
No, no, jo no
he entès. Ja ho he entès, ja ho he entès.
D'acord.
Val, escolta'm, sèrie.
Sí, i vam dir que passàvem a Noruega.
Tot nòrdic, tot nòrdic.
Sí, tot nòrdic. És una sèrie que està Filmin, no fa gaire que l'han posada, i és una de les més vistes, una temporada, 6 capítols de 55 minuts, i el que explica, és a dir, agafa una situació que va ser veritat, que és una dona que va arribar a ser la primera ministra de Noruega durant diferents etapes, i que es diu Gro Harlem Brundtland. I mira, em vaig inspirar perquè hem estat explicant aquesta setmana que l'any 2024 és l'any en què hi haurà més persones al món, fins a 4.000 milions de persones que aniran a votar. És a dir, és l'any electoral més bèstia que hi ha hagut mai a la història, i vaig pensar, a veure si hi ha alguna sèrie així política que puguem explicar. És a dir, lligant-ho tot aquí d'aquesta manera, eh?
En parlen molt bé les crítiques,
està,
eh?
Està molt bé,
sí,
de la sèrie.
Sí, sí, sí.
Power Play.
This is mine. What? Shoot. Du tenker på intervjuet med statsministeren der han avslører at han skal trekke seg som partiformann. Ja. Du lurer på om det skal på forsiden.
Macbeth, que és el títol original. I bàsicament el que fa és això, és explicar la història que hi va haver a l'entorn del Partit Socialista, dels socialdemòcrates de Noruega, quan van tenir una crisi i aleshores van acabar optant perquè la candidata a ser primer ministre, i la que va ser primer ministre, fos la Gro Harlem Brundtland. El que explica és això, és a dir, com hi va haver el moment en què van decidir que ella, que estava treballant pel partit i que la coneixien, perquè el seu pare també estava lligat amb el, en el partit, doncs podia entrar a formar part del govern com una ministra, que no li donaven cap mena d'importància, saps, però una mica com de neteja de cara. I a partir d'aquí tot el que es va donant, fins que ella arriba a ser la primera ministra. El que passa que no és una sèrie històrica, sinó que el que fa és hi posa molt humor, molta mala bava, i sobretot quan entra en el funcionament de l'aparell, del partit, com s'organitzen els congressos, l'equip dirigent, etc, 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 està molt bé.
És que, de fet, jo només he començat a veure el primer capítol, sí, i fa una mica de crítica, ridiculitza una mica el sistema polític.
Sí, eh? És que ella estava treballant en l'àmbit sanitari, uh-huh, i aleshores desconeixia quin era el funcionament que hi havia en els partits polítics. I aleshores, a partir d'aquí, en el moment en què entra, comença a veure com va la cosa. Passa que està portada a un extrem molt, molt, molt bèstia. Però a partir d'aquí comença a veure quin és el funcionament. I sobretot, el que li va costar, perquè diguem-ne que amb aquella innocència o aquelles ganes amb què entres, que vols ser la primera ministra, que vols ser ministra, que tens, diguem-ne que, molt bona percepció per part de la gent, que l'atura pel carrer, li demana firmes, i això també ells ho comencen a veure com... Igual no és una bona opció la que hem posat aquí, però és que ara ja està aquí, a veure què és el que fem, però va pagar un, diguem-ne, un preu personal bastant alt. Mm-hmm. per a ser la primera ministra i per accedir a tota aquesta història, no? Però està molt bé.
Bona pel·lícula per mirar.
Powerplay, Filmin, una temporada, 6 capítols, i és això, és a dir, 6 horetes, i la tens vista, perquè és molt fàcil que passi. És a dir, ja, abans ja m'has explicat que vas haver de parar per força, perquè si no estaves ja començant el capítol 2.
Sí, 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 doncs per això la mirarem. Joan Maria, que acabés de passar un bon dia.
Que vagi bé.
Isabel Vinaixa, bon
hola,
dia.
Noé, què toques?
Ja veig que està... No, estic tocant els auriculars perquè no sé què em passa.
Ah, sí.
Escolta,
apreta,
una cosa.
Apreta.
I pujo volum.
Vigila quan apretis.
A més a més, és que ara vindrà bona música perquè vaig contenta i això vol dir que et devies portar molt bé tot l'any.
Sí, i haver encetat l'any.
I els Reis t'han portat bona música.
Què diem aquests dies? Bon any, sí, bon sí, any. Sí. Ens passarem 15 dies dient bon any. Som així els humans.
Exacte,
sí. Però som tan originals.
Però ja no t'ho he dit, eh?
Bueno, ja t'ho dic jo, bon any.
Estaves contenta pels Reis.
Sí, home, sí. Ah. El més que és una data, és un dia, és una festivitat, és
tan
una
maca.
Nit que la trobo fantàsticament maca. Dius, ja ets granadeta, ja tens una edat. Sí, és igual. Es pot viure igual, no?
I tant.
Com un nen, doncs igual.
Ja m'ho diràs tu.
Com una nena joveneta, vinga,
sí, sí,
aquí
sí,
ho deixo,
sí.
Una nena joveneta.
I quina digue'm. Música t'han portat els Reis, Spotify?
Doncs el senyor Spotify, que segueix tenint unes llistes fantàstiques i que m'ha dit, mira, Isabel, i aquesta descoberta i aquesta que ja la coneixies, doncs segueix igual, evidentment, amb una meravellosa llista estupenda de música, i avui es emporto dos temes. Un com a descobriment setmanal, que no el coneixia, i... l'altre que sí, que evidentment, que sí que la coneixi, i et deixo a tu triar.
Ah, doncs escolta, comencem per la que no coneixem.
Per la que no coneixem.
Sí.
Doncs endavant, fem play, sisplau.
Dolceta, aquesta cançó, eh?
Dolceta és la paraula?
No sé.
Sí? Jo la trobo...
Què, com la trobes?
Jo diria Chachi, perquè no existeix.
Eh? Entre dolceta i Chachi,
perquè no... És com... Ei, alerta,
sí.
Que...
Sí, sí, sí.
Que estic aquí, estic cantant i Déu-n'hi-do, sí, sí.
A més, l'inici és així com
no,
estrany, eh? Sembla...
Patapam, sí, sí. És potent, Va, ni Chachi ni Dolceta.
Potent.
Doncs es diu Ambar, A-N-W-A-R, la cançó es diu The One, i no et puc dir res més perquè no he trobat res més. Jo només sé que té dos discos editats, que val molt la pena escoltar-lo, té aquesta veu així, com han dit, potent, i que us el regalo, és un regal que us faig.
Ai, veus que bé.
Què et sembla?
Doncs sabia que m'agradaria anar.
Doncs endavant, te'l cedeixo.
I l'altre que és un clàssic.
L'altre és un clàssic que em fa molta gràcia que l'Spotify me l'hagi triat, perquè realment és una cantant americana, coautora, intèrpret d'aquest hit internacional, de l'any 1978, molt ballable, molt disco.
Per si algú no havia ballat a 31 encara, doncs...
Exacte, i
que
és tremendo.
Sí? Ballarem
sí,
ara?
Sí, sí, jo a crec veure. Que sí. Vinga, fem play. Action!
Ballarem i l'hem ballada.
Sí, et sona.
I l'hem ballada.
Home. Et sona o no?
Sí, sí, sí.
I Love the Nightlife és de l'Alicia Bridges. Estima la nit, li agrada sortir de nit, li agrada ballar, li agrada el boogie. Noia, t'aplaudeixo, perquè a mi també m'agrada ballar, m'agrada la disco... i ballar, bueno, ballar, si m'agrada ballar, el meu rotllo, el meu estil.
Clar, però, sí, sí. Però ara que m'imagino aquella bola, aquella bola, bola de colorins,
eh? És bola. És bola directament. És 70. És 70 a la vena i no he pogut evitar posar-la.
Ai, tant. Doncs mira, estem molt contents que l'hagis posat,
Isabel. També te la regalo.
Moltíssimes gràcies. Per tu i tots els
oients.
Me'n vaig carregada, eh? Hem passat
sempre
carregats els Reis,
sempre,
eh?
Sempre.
Doncs mira, Isabel, que acabis de passar un gran dia avui també.
Igualment.
Bon diumenge.
Vinga, per cert, comencem ja la cuesta, eh?
Ai, 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 ja no ho diguis.
Ja ho he dit. Apa, però seguim ballant, és igual.
Sí, que sí, que sent de música.
Adéu-siau.
A CaixaBank sabem que acompanyar-te és estar amb tu sempre que ho necessitis. I com que volem que protegeixis el més important, et mantenim el preu de les assegurances de salut i de vida i de l'alarma Securitas Direct sense pujades durant 3 anys. Informa't en la teva oficina o a caixabank.cat.
CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. S'aplica les assegurances MyBox.